En Cugat a fons, amb Alba Triadó.
I s'acosta al final de l'any, als principis del proper, del 2015, i en aquesta època també comencen la llista de propòsits i de bones coses que volem fer i que no a vegades acabem complint. Per això parlarem de l'afrontament. Aquesta és tan sols una de les vessants de l'afrontament. Les altres ens les explicarà i les comentarem amb la nostra psicòloga Gisela Llobet. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Gisela.
Bon dia, Eva.
Dèiem que avui tractaríem l'afrontament.
Justament, sí.
Llavors, la primera pregunta, Gisela, és si ens posem massa reptes i objectius i si a la vegada ens autoexigim massa.
Clar, això és una bona pregunta. En principi hem de tenir en compte dues coses, no?, quan comencem amb els propòsits de cada any que ve. I és que els objectius han de ser assequibles i és millor que siguin objectius tirant cap a baix que no tirant cap a molt alt. Perquè si després d'aquests objectius s'arriben acabant complint, la motivació és molt major i és molt més fàcil que al final ens puguem posar objectius una miqueta més alts.
Però no hem de ser massa exigents, Gisela, doncs?
Moltes vegades sí, però perquè busquem, diguéssim, a vegades hem parlat en alguna sessió d'aquestes creences desadaptatives que ens inculquen una miqueta amb tot això de la societat, no? És a dir, ens diuen doncs, que hem d'estar molt en forma, que potser és fer exercici dos o tres cops al dia...
Mira, aquest seria un dels propòsits que segur que molts santcugatencs tenen a la llista. El
Exacte.
De començar dieta o començar a fer exercici.
Però vaja...
Exacte. Llavors, el que us deia és que realment aquestes creences que ens inculquen a nivell de societat, clar, ens inculquen d'una manera com molt perfecta, o sigui, que és l'ideal, no?
Amb unes expectatives, doncs, no?
Sí, i sobretot idealitzar molt el que seria la situació perfecta, és a dir, tres cops a la setmana, fruita i verdura cada dia, val? Llavors, clar, amb una persona que estem parlant de que ja no ho fa de al principi això, què passa? Que si l'objectiu que nosaltres posem és a l'ideal, és molt difícil que això s'acabi complint. Per una qüestió de que ens passem de 0 a 100. I l'ideal per poder fer que aquests objectius es compleixin i que realment això es pugui portar a terme és començar a lo millor per 5 i després anar pujant, no?
Hem de ser una mica realistes.
Sobretot. Pensament realista i objectiu, no?
I en els nostres límits també, no?
Clar, i tenint en compte que si és una persona, potser que no ha fet exercici de forma regular i que ara es vol posar a fer gimnàs, potser s'hauria de marcar anar un cop a la setmana, al principi. I més endavant, quan aquest repte o aquest objectiu ja estigui assolit, doncs cada cop posar-se un repte nou. Però sobretot passet a passet, perquè els petits èxits fan que després siguem molt més constants a l'hora de fer les coses.
Gisela, quan estàvem preparant la secció, ens explicaves que amb la crisi moltes persones havien decidit emprendre el seu propi camí empresarial, però que t'has trobat amb casos en què aquestes persones han patit atacs de pànic o han donat l'esquena a aquest projecte, no l'han volgut afrontar perquè s'han vist incapaços d'afrontar aquesta nova aventura. Què els hi ha passat?
Realment això sí que ha passat, eh? M'he trobat molts casos en què molts emprenedors que han pogut muntar el seu propi negoci, i això és una qüestió de que normalment quan fem afrontament amb un projecte com pot ser obrir la nostra pròpia empresa, fem sempre un afrontament molt pràctic. És a dir, ens basem en coses més com, per exemple, doncs, el local que necessito, quin és el producte que vendré, el mercat... I tot aquest tipus de coses està molt bé, però no ens en recordem, bàsicament, del que seria afrontament emocional. És a dir, de com nosaltres podrem portar a terme a nivell emocional i sobretot a nivell de gestió d'ansietat i d'estrès totes aquestes coses. Llavors, moltes vegades aquest afrontament no es fa perquè no se li dona importància a les emocions, és el que dèiem sempre, no? Que les emocions sempre queden com relegades, no ens ensenyen a tenir pràctica d'aquestes emocions i a gestionar-les. Llavors, això queda relegat. I què passa? Que justament fem un afrontament pràctic molt bo, el negoci realment està a punt d'obrir-se i resulta que de cop i volta ens entra pànic, just quan hem d'obrir la paradeta. I aquí és on molta gent es tira enrere.
I què hem de fer perquè això no passi?
Muntada,
què és el que hem de fer perquè no arribi aquest moment?
és el que us deia, fer afrontament emocional. És a dir, un dels preparatius més importants quan un afronta un projecte d'aquesta envergadura és tenir en compte com em sentiré jo o com gestionaré jo l'estrès que comporta obrir un negoci. Val? Com gestionaré jo l'ansietat que comporta obrir un negoci. O sigui, treballar aquestes preocupacions de forma més objectiva, treballar, diguéssim, tots aquests pensaments negatius fent una revaluació positiva de la situació i veient les parts positives d'obrir un negoci. I tenint en compte que si hi ha inconvenients, que és molt probable que hi siguin, com reaccionaré davant d'aquesta frustració d'aquests inconvenients, no? Quines són les meves alternatives? I si això ho tenim pensat de forma prèvia, és molt més fàcil que després tinguem més eines per afrontar de forma més positiva, no? I poder portar endavant i no tenir aquest atac de pànic de cop i volta just quan hem d'obrir la persiana. No?
La incertesa seria un dels motius perquè ens entri aquest atac de pànic?
Sí, l'incertesa és un sentiment molt típic de l'ansietat. No? Realment és el que dèiem, sempre hem de comptar de que hi ha una part, val? Que és incontrolable. I aquesta part incontrolable l'hem de saber acceptar. Però una de les maneres que nosaltres tenim, una de les eines que nosaltres tenim per poder acceptar aquesta part incontrolable és saber si això passa, si hi ha un fracàs, entre cometes, o un no èxit amb aquesta part, què farem? O sigui, com reaccionarem? Quin pla tenim? Quina manera de gestionar emocional i també pràctica tenim si això pot passar? No? I moltes vegades el que ens passa és que afrontem molt la part pràctica, doncs documentació que hem de tenir, com obrim el local, producte que hem de vendre, no? I no afrontem aquesta part emocional, no? I llavors això comporta moltes vegades que hi hagi aquest afrontament emocional en negatiu.
Gisela, hi ha dues èpoques de l'any on la gent fa bons propòsits. El primer és el setembre amb l'arribada del nou curs i després el gener amb l'arribada del nou any. Parlaves de la planificació i també ens havies explicat que no fem bona previsió. Llavors, deies que comencéssim amb reptes petits, és per això que et pregunto si aquests reptes hem de ser realistes i dir d'aquí al març em proposo dues coses. I una altra pregunta, i si després aquests objectius o aquests propòsits no els arribem a assolir?
Aquí hi ha dues coses importants. Primer, tenir en compte que hem d'assolir coses amb passos petits i que siguin objectives, sobretot tenint en compte la nostra realitat. I llavors una altra cosa molt important és que com gestionem el fracàs. O sigui, és molt probable que potser no ho arribem a complir. Però llavors el típic o el que més passa és com que ens marquem l'ideal, ens marquem el top, diguéssim, les tres vegades al gimnàs per setmana. Quan això no passa, tirem la tovallola.
I això és el parlaríem que no de frustració passar. També, Gisela, en aquest
totalment,
moment.
Totalment, perquè estem parlant d'expectatives, que és el que deia abans l'Eva, no? L'expectativa és l'expectativa ideal, com que marquem l'expectativa tan alta, quan això no es compleix, ens frustrem. El que passa és que el que hem de fer quan ens frustrem és acceptar que potser l'expectativa ha sigut massa alta, calibrar aquesta expectativa i tornar a començar. Això de tirar, perquè molta gent ho fa, o sigui, ostres, és que jo m'havia proposat tres vegades anar al gimnàs a la setmana. Com que no he anat aquestes tres vegades al gimnàs a la setmana, doncs ja no hi vaig.
Hauríem de recalcular, doncs, no?
Fer una recalibració dels objectius.
Exacte, era molt ambiciós anar tres cops per setmana al gimnàs, no tinc el temps, no estic en forma per fer-ho, comencem a poc a poc i pas a pas. Comencem el primer mes un cop a la setmana i després anem augmentant els objectius per arribar al nostre objectiu final.
Exacte. I estar contents amb l'objectiu que ens hem marcat, encara que no sigui el final. Perquè moltes vegades el que passa, jo sempre dic una cosa, i això és molt important, no? L'autoexigència porta la insatisfacció constant. En canvi, l'esforç és el contrari. Quan un s'esforça per fer una cosa, està satisfet d'aquest esforç que ha fet.
Al final és la lectura que en fem, no? És el final d'un mateix fet.
Sí, però justament és això. Quan som massa autoexigents, l'exigència sempre porta més exigència. Per tant, hi ha la insatisfacció constant. Vale? No arribem mai al que hauríem. Sempre podem fer més, no arribem mai al que podríem arribar. En canvi, l'esforç decidir, ostres, és que eren tres, m'havia posat un objectiu de dues vegades, i mira, només he anat una vegada, però ostres, he fet un gran esforç per anar aquesta vegada, això és el que hem de valorar també, no? I moltes vegades, com que no hem arribat a l'objectiu final que ens havíem marcat, l'esforç que hem fet per quasi arribar-hi no el valorem, no?
Gisela, parlant molt dels projectes d'any nou, però també aquests dies de Nadal la gent també ha d'afrontar moltes situacions, com és estar amb la família, anar de compres, buscar els regals, preparar, pensar un menú per posar a taula. Això també pot crear ansietat o gent que no s'hi vulgui enfrontar, que no vulgui...
Que arribin les dates de Nadal, per exemple.
Sí. Això estaríem parlant, per exemple, de lo que seria un afrontament social, val? En l'afrontament social, tenim en compte justament això, no? Aquestes, diguéssim, relacions familiars que poden ser una mica més complicades, no? I com afrontem aquestes relacions familiars complicades? Hem de tenir en compte una cosa molt important, val? I és que aquestes relacions familiars tard o d'hora les haurem d'acabar tenint. Per tant, quan més habitació fem d'aquest afrontament social, ens costarà molt més fer-lo d'una manera, o sigui, al final. Llavors, és millor que en comptes d'esperar-nos moltes vegades a les dates de Nadal, que després quan no tenim més remei, que fer afrontament social perquè ens reunim tots,
fer
aquest afrontament social una mica abans, sí. Exacte. Tenir, diguéssim, petits inputs amb la relació, doncs, amb els pares, amb els sogres, amb qui sigui, abans, justament per no fer un afrontament tan gran a les dates de Nadal quan ja no tenim més remei, no?
I que no generi un xoc i llavors allò que ens reunim un cop i, a més, malament, no? A vegades sembla... no?
Sí, justament. Perquè llavors el que fem és que com que hem acumulat diguéssim, moltes vegades aquesta habitació d'afrontament social l'hem anat acumulant, clar, arriba un punt en què tampoc hem fet servir les eines d'afrontament social que necessitàvem i les hem anat practicant, ni hem suavitzat aquella relació. Llavors, moltes vegades és molt més complicat, no? Perquè ho fem tot de cop i a més, fem, sobretot, hi ha una cosa molt important també de l'anticipació social en aquestes dates, de l'afrontament social en aquestes dates, que és l'anticipació. I el que fem moltes vegades és anticipar coses que m'hauria d'estar tot el dinar amb aquella persona que no em ve de gust, que la meva mare m'estarà ratllant o m'estarà taladrant o m'estarà dient que això no ho he fet bé o que això sí o que això no, que tindré el pare preguntant-me si he trobat feina o si ja estic estudiant o si no, saps? Llavors, doncs, clar...
Anticipem-nos.
Totes aquestes petites coses fem anticipació negativa i anem amb una actitud en aquests dinars familiars encara molt més negativa, no?
Doncs amb aquest consell, Gisela, el de l'anticipació i amb una bona actitud, ens quedem i ens acomiadem. Nosaltres et desitgem des del programa que passis amb molt bones festes de Nadal.
Molt bones festes per vosaltres també.
I vinga. Moltes gràcies pels consells de part de tots els santcugatencs.
Molt bé, moltes gràcies.
Bon Nadal.
Bon Nadal. Adéu, i
bon
que
Nadal.
Passis bon dia.
Merci, adéu.
Sant Cugat a fons.